temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda, com estan? Salutacions cordials, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenca el temps de descompte en aquest dilluns 6 de maig de 2013. I el principal titular que ens deixa en aquest darrer cap de setmana és que la Unió Esportiva Sitges es troba ja a només una victòria d'assegurar-se al segon lloc i, per tant, la promoció d'ascens del proper mes de juny. Aquest dissabte, a Aiguadols, rebrem de la Fundació Atlètic Vilafranca, partit clau, com dèiem, perquè una victòria faria que els de Manel Rodríguez aconseguissin jugar la promoció d'ascens a la segona catalana. Per cert, dissabte passat, a la tarda, es va haver de picar pedra, com es diu en aquests casos, per endur-se la victòria al camp del Fàtima. Al final, triomfa per 0-2 i 3 punts que apropen una miqueta més els sitgetans a la promoció d'ascens. I ahir a Aiguadols, un bon base Vilanova va superar a un poc competitiu Sobrense, victòria vilanovina per 1-4 i el Sobrense que sembla estar demanant a crits al final de temporada. De quins moments repassarem tota la jornada futbolística. En bàsquet, una de bona i una altra de no tan bona o de dolenta. La bona, la victòria, vaja. Una nova pallissa del sènior masculí del bàsquet Sitges. 98-64 va guanyar el conjunt de Fermín Sánchez el passat dissabte aquí al pavelló al Club Esportiu Vilanova. Falta només una jornada per acabar la fase prèvia, la fase regular. El Sitges que acabarà aquesta fase jugant aquest proper dissabte a la pista del Morell. Un Morell, per cert, vingut a menys. I la no tan bona, la derrota del sènior femení a Sant Feliu aquest passat dissabte a la tarda, que deixa les noies del bàsquet de Sitges sense opcions de pujar. I en hoquei patins acabarem avui el programa parlant de la derrota 4-6 del Club Patí Sitges davant el Montbui i que és definitiva ja per entendre que els sitgetans s'acomiaden de l'ascens a la primera catalana a manca de dues jornades. Arrenca el temps de descompte d'aquest dilluns 6 de maig de 2013. Els estarem acompanyant fins a les 5 de la tarda. I comencem ja amb aquest repàs de resultats futbolístics. Futbol base, els equips de la Blanca Subur. Hem de començar destacant, com no, la victòria de la juvenil aquest passat dissabte a la tarda al Nou Pinsbens. Va costar, però al final 3 punts, 2-1. Va guanyar la Blanca a l'escola Valls Futbol. Falten dues jornades, el Mercantil no va fallar en el seu partit i tot s'ha de dir, la cosa doncs, està com està. La Blanca en segona posició, a 3 punts del Mercantil, i amb aquestes dues jornades, vaja, hauria de succeir, si se'ns permet, un petit miracle perquè la Blanca aconseguís finalment el primer lloc i l'ascens de categoria. Fem repàs, com dèiem, d'aquests marcadors, com sempre en companyia de l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de començar, suposo, destacant aquest marcador del juvenil A, que va guanyar 2-1. Va costar perquè l'equip visitant va marcar molt, molt dureta, molt aviat.
El primer minut.
Sí, i la Blanca, bé, com a mínim va ser capaç de capgirar la truita. Al final, victòria per 2-1, Albert, que deixa les cores, vaja, tal i com estaven, eh?
Bueno.
El Mercantil li va fer un 5-0 a la Floresta. Sí. Falten dues jornades i, com dèiem ara fa uns moments, eh? Tot sembla indicar que el Mercantil crec
difícil,
que no deixarà escapar l'oportunitat.
Bueno, què farem?
La Blanca que juga al camp de l'Escó aquest proper cap de setmana, mentre que el Mercantil jugarà fora, ho farà també al camp del Cambrils Unió. L'última jornada, ho recordem ja, la Blanca acabarà la temporada rebent aquí a l'escola de futbol Gavà, mentre que el Mercantil jugarà també a casa davant el CUE, l'escola Valls Futbol. Per tant, si mirem una miqueta el calendari, aquests dos últims partits, tot fa indicar que el Mercantil serà campió.
Bueno, esperarem l'any que ve.
S'esperarà almenys la temporada que ve. Molt bé, doncs hem començat per aquest resultat positiu, evidentment, perquè és una victòria al cap i a la fi. Per on seguim?
Bueno, el juvenil B Mariano Poblet 0, Blancasuburg 4. Gran golejada del B a Marianao. Aquest equip lluita per salvar la categoria i esperem que la salvarem. Cadet A, Blancasuburg 2, Prat 0. Han guanyat un partit que es prevenia complicat. S'han barallat molt per la pilota i els ha sortit bé. Cadet B, Viladecans 3, Blancasuburg 1. Partit molt disputat entre dos forts equips. Els locals han encertat més la porteria. Infantil A, Sant Boià 3, Blancasuburg 2. Partit molt igualat, que la Blanca ha portat les de perdre per un ajustat marcador jugant un gran partit. Infantil B, Blancasuburg 6, Sant Mauro 1. Set de tenis d'un equip que ha sigut superior als visitants. Infantil C, Blancasuburg 1, Unió Esportiva Sitges 0. Derbi guanyat per un solitari gol. Alevina, Blancasuburg 0, Escola de Futbol Gavà 4. Un gran equip ens ha arrullat. Alevin B, Vilanova 8, Blancasuburg 0. Un equip gran i amb molta físic ens ha golejat. Alevin E, Blancasuburg 3, Canyelles 0. Els nanets molt entonats han golejat a una. Benjamina, Cubelles 1, Blancasuburg 7. Gran partit dels nanos amb golejada a Cubelles. Benjamín B, Blancasuburg 3, Unió Esportiva Sitges 2. Després de començar perdent, han trobat el bon camí i han guanyat un derbi que tenia molt coll amunt. Benjamín C, Blancasuburg 7, Mascatarro 1. Bona golejada amb un bon partit dels nanos que han encandilat amb el seu joc. Benjamín D, Hortarenc 4, Blancasuburg 2. Partit molt disputat contra un A, que al final ens ha guanyat pel físic. Per últim, el 49 campionat local del Nou Pinsbens, els partits de Copa, amb Promeses, Construcciones Xeixo 3, Blau Sitges 4, Interarmaris 3, Hotel Palau 5, Cerraros Nin 5, Òptica Holandesa 3 i Remax 3, Can Gregory 3. I en Pitufos, Camping Sitges 7, Hotel Estela 2 i Begudes Adell 1, Restaurant Triana 3.
Doncs els partits de Copa de Pinsbens ens serveixen ja per posar el punt i final al repàs habitual de marcadors dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, adeu-siau.
Igualment, adeu.
Seguim repassant més resultats. En aquest cas parlem de futbol femení. El sènior del Suburense, que va obtenir ahir una nova victòria important, va guanyar el Suburense 2-1 a la Xaica, al municipal de Guadols. El Suburense, que és hores d'ara desè a la classificació, suma 31 punts. El proper partit el jugarà amb el camp de l'escola Valls Futbol i acabarà la temporada jugant a casa amb el Sant Feliuenc, que és el segon classificat. Les noies de Xavi Hereu, que estan a punt, a puntet ja d'assegurar-se la permanència. Faltaria una victòria més, com aquell qui diu, però la que va aconseguir ahir, repetim, 2-1 davant el Xaica, posa una nova pedra, en aquest camí, en aquest cas, pedra important per salvar ja la categoria. L'infantil cadet, recordem que no va jugar amb el seu partit davant l'Enfaf d'Andorra, un partit que s'ha ajornat i que jugarà el dia 16 de juny, mentre que l'Alevi Infantil afrontava la darrera jornada, la número 26. Va fer un empat a 4 aquí a Aiguadols davant el Futbol Club Sant Boià. El Suburense Alevi Infantil, que acaba la temporada en cinquena posició, havent sumat 40 punts. I ens toca ja, tot seguit, fer repàs de la jornada número 30 al grup 12 de la tercera catalana de futbol. Cada cop queda menys, hores d'ara ens queden 4 jornades, com aquest que diu, un meset gairebé de competició, I com els dèiem tot just en començar el programa d'aquesta tarda, la Unió Esportiva Sitges es troba ja només una victòria d'aconseguir matemàticament la promoció d'ascens. Dissabte guanyava 0-2. Partit molt treballat, molt complicat al camp del Fàtima. Mentre que el Sobrense es veia superat clarament ahir a la tarda a Aiguadolça per un bon base Vilanova. Al final, victòria del conjunt de David Requero per un contundent 1-4. Per tant, parlem d'aquests dos partits i repassem en línies generals com ha anat aquesta jornada. D'entrada, els marcadors d'aquesta trentena jornada han estat els següents. Òdena 1, Riudevitlles 3, Montserrat Igualada 1, Sant Mauro 2, Sant Cugat Ses Garrigues 1, Anoia 2, Les Roquetes 2, Sant Sadurní Atlètic 3, Fàtima 0, Unió Esportiva Sitges 2, Hortonenc 1, La Granada 3, Ribes 3, Capellades 3, Sobrense 1, Base Vilanova 4 i Fundació Atlètic Vilafranca 1, Penya Jove 0. El Sant Mauro continua una setmana més liderant la classificació, suma 72 punts, el Sitges segon amb 67, tercer la Fundació Atlètic Vilafranca amb 59, a l'Òdena que es queda quart amb 56, 55 per Base Vilanova, 51 punts per les Roquetes, el Sobrense que tampoc es mou d'aquesta setena posició amb 46, la Granada amb 39, 38 per la Penya Jove, 36 per Capellades, 35 per Sant Sadurní Atlètic, 34 per Sant Cugat Ses Garrigues, 33 per el Riudevitlles, el Ribes que en suma 32, 31 per Montserrat Igualada i hores d'ara baixarien de categoria si s'acabés la temporada l'Hortonenc amb 29 punts, l'Anoia amb 25 i el Fàtima amb 21. Cada cop queda menys, queden aquestes quatre últimes jornades. A la part de dalt sembla tot més o menys decidit. El Sant Mauro té tota la pinta que acabarà el campionat com a campió i, per tant, assolirà l'ascens directe a la segona catalana, mentre que el Sitges es troba només una victòria d'assegurar-se la promoció d'ascens. I a la part baixa, Fàtima i Anoia certament ho tenen molt complicat per eludir el descens, i aquí preveiem una lluita aferrissada entre equips com l'Hortonenc, com el Montserrat Igualada. Atenció al Ribes, que ahir va aixecar un 0-3, va mig aixecar un 0-3 perquè va acabar empatant 3-3. Riudevitlles, que va obtenir una balsàmica victòria al camp de l'Òdena i que, bé, més o menys, de moment salva el coll. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Què et sembla aquesta jornada 30, així d'entrada?
Sí, una jornada... És que un altre cop més, per mi la sorpresa va estar la derrota de l'Òdena a casa seva, no? Perquè doncs, parlàvem al principi, doncs, o a la recta final, al principi d'aquesta recta final, que l'Òdena potser tenia el millor calendari,
sí.
Perquè tenia més partits a casa.
Nosaltres creiem que l'Òdena seria el rival a batre.
Sí, sí.
El rival a batre per part dels Sitges, evidentment.
Sí, sí, perquè és que ho tenia millor que ningú, perquè a més tenia molts partits a casa, tenia 3 consecutius, i els 3 eren amb equip que sí, que s'estaven jugant
el descens,
Nova Asia, sí. Però clar, tal com estava l'Òdena, pensaven que eren molt superior.
L'Òdena que perdrà ha perdut ja definitivament el tren de la promoció, sí. I l'ha perdut jugant a casa.
Sí, sí, l'ha perdut a casa, l'ha perdut a casa. És quan fa més mal, però si el perds a fora encara dius, és el cas contrari, però a casa i davant de rivals que teòricament doncs sobre el paper són molt més inferiors que l'Òdena. Aquesta és la gran sorpresa, com la sorpresa també, entre cometes, va ser l'empat final del Ribes, quan doncs, la primera part era un festival del Capellades que fins i tot doncs, van poder acabar un 0-6 i no hagués passat res. Al final 3-3, i jo penso que el Fernando, doncs, que ja sap que no continuarà la propera temporada amb el Ribes, doncs se la va jugar va treure les vaques sagrades i va posar gent jove a la defensa i va canviar totalment la truita i fins i tot va poder guanyar el partit. I també la sorpresa, doncs, la derrota del Sobirense amb el base Vilanova. M'esperava, doncs, quelcom més del Sobirense i un base Vilanova que jo sabia que juga molt bé a futbol. Pensava que no seria fàcil pel Sobirense.
Sobirense, esperava, Toni, ho dèiem, poc competitiu. Poc sí, competitiu, sí, I que sembla que està demanant a crits que arribin les vacances,
Sí, 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 però això no s'ha acabat. Queden 12 punts en
lloc. Sí, sí, queden 4 partits més. Suposem que si el Sobirense no retroba el to aquest mínimament competitiu, se li pot fer una miqueta llarguet, això,
Sí, se la pot fer llarg i per això, no? Quan ahir mateix, sobretot quan arribava l'empat a un, pensava que competiria més i que fins i tot podria plantar-li cara al Barça Vilanova. Després van veure que no, que el Barça Vilanova va ser molt superior al Sobirense en tot, perquè en intensitat també el va guanyar.
Sí, sí.
I doncs va acabar guanyant aquest partit.
Un Barça Vilanova, Toni, que atenció, pot acabar molt bé.
Sí.
Ho parlàvem amb el seu entrenador el divendres passat, amb el David Requero, que probablement li faltin jornades. Li
sí.
faltin jornades perquè es troba en un to, jo crec que excel·lent en tots els aspectes.
Sí,
mental,
sí.
Competitiu,
en tot,
de futbol, de bon joc.
I encara sabem que l'any que ve doncs, no continuarà.
Quina paradoxa, L'equip, els jugadors, bàsicament, l'entrenador, el cos tècnic, que sap que l'equip no competirà la temporada que ve.
No.
I que probablement tots aquests jugadors ja estan, com es diuen, al mercat.
Sí, per això.
I bons jugadors,
Bons jugadors. I tot això, doncs, ells donen fins a l'últim minut, sobretot ahir van jugar un gran partit i van demostrar...
Té molt de mèrit, aquesta, la posada en escena que té el base Vilanova, perquè, repeteixo, clar, tu saps que la temporada que ve no jugaràs en aquest equip, perquè desapareix.
Uh-huh.
I clar, no és fàcil. El més fàcil pel jugador seria, bueno, a mi això m'importa tres.
Sí, exacte. Anem a
passar-ho
bé. Anem a passar-ho bé, si guanyem bé, si no guanyem no passa res.
Sí, sí.
Es va veure que no, que volen
demostra,
guanyar.
Demostra fins a quin punt el grau de compromís és important.
Sí, sí, a més, és un aparador, perquè estem parlant ara del Sobirense. El Sobirense, els jugadors que estan actualment amb el Sobirense, tindrien que pensar que aquesta recta final és un aparador de cara a l'entrenador de cara a la propera temporada.
Clar.
Que, doncs, que segon la intensitat de cada jugador, pots comptar o no pots comptar. Jugadors que són interessants per la primera temporada com els jugadors que per l'entrenador no pot ser interessant. Perquè doncs, aquesta recta final, quan el Sobirense no juga res, doncs realment no dona el que tenen que donar. No? I és un aparador i aquests jugadors del base Vilanova saben que n'hi haurà molts ulls posats en ells i saben que si fan una recta final bona, doncs tindrà moltes nòvies i això és lo important. I jo crec que bon jugador, perquè el base Vilanova té bon jugador, i jugador, jo no parlo de les vaques sagrades, parlo de jugadors joves,
sí.
Té molt bons jugadors joves que poden anar a qualsevol equip,
sens
i poden anar molt bé, molt
sens
bé.
Dubte,
molt
sens
bé.
Dubte que són bons jugadors i que, vaja, no tindran cap mena de problema per incorporar-se en altres conjunts.
Sí, sí.
Això està clar, almenys sí, sí. El que vam veure ahir.
I el que vam veure ahir, el que estem veient tota la temporada, un base Vilanova que ha patit de tot.
Sí, sí.
Un altre equip estaria patint moltíssim. I, en canvi, el base Vilanova s'ha recuperat, ha tirat endavant i està fent la campanya.
De fet, ahir reapareixia el Caparrós.
Caparrós, que
portava
des de desembre,
sí, sí.
Sense jugar per una lesió greu.
Gairebé mig any sense poder jugar. I bé, en qualsevol cas, ens alegrem molt per el Capa, que va poder reaparèixer amb el seu equip.
Sí, sí.
Sempre...
Sí.
Són bones notícies quan un jugador aconsegueix superar un tràngol difícil com és una lesió. Estem parlant de jugadors que no són professionals, que molts d'ells doncs, tenen les seves feines a part del futbol i que, evidentment, tornar a jugar per ells és un repte molt, molt important.
Sí, sí, molt, molt important i nos alegrem de la recuperació d'en Capa i que torni a jugar a futbol. Fins i tot se la va preguntar en Capa com veia el seu futur i com el futur del base Vilanova ho veien tots igual.
El futur del base Vilanova és negre.
Sí,
el particular de cadascú esperem que sigui una mica millor.
I ningú ha dit res, perquè de fet ells no saben encara...
Bé, de fet, és el que ens deia el David Requero el divendres, no? Que no s'ha fet oficial res, no. De moment tot el que se sap és... una miqueta
sí.
el Vox Populi.
Exacte, el Vox Populi. La rumorologia que es diu al carrer, no? Vull dir, al parlar del carrer, no? Però que oficialment no han fet res.
I el Sitges, Toni, que està a només una victòria de la promoció, eh?
Sí.
Ens deia l'Hèctor el divendres que ell personalment no renunciava al primer lloc.
No, i...
Són 5 punts de diferència els que li treu el Sant Mauro, un Sant Mauro que va guanyar 1-2 dissabte a la tarda al camp del Montserrat Igualada. Diuen que amb polèmica inclosa també perquè li van anul·lar un gol legal, diuen, eh? El Montserrat Igualada que hagués pogut suposar l'empat a 2, però el Sant Mauro està allà.
Sí, va patir.
Amb ajuda o sense, està allà.
Sí. Està allà. El que passa que és un equip doncs, que sabem que té tots els números per a pujar directe, perquè doncs, el que hem dit molta vegada, és un equip bastant intocable, i doncs, això es veu partit a partit, perquè sempre passa alguna cosa. Quan juga el Sant Mauro, passa alguna cosa a favor del Sant Mauro, mai en contra del Sant Mauro. Doncs clar, si tu vas a aquestes cosetes, les vas unint, fan gran cosa, i el Sant Mauro està allà a 5 punts del Sitges. Però de tota manera, jo penso que doncs, encara queda 12 punts en joc, encara queda, perquè el Sant Mauro té que anar al camp de la Fundació Leti Vilafranca i el Sant Mauro té que anar al camp del Sant Cugat. I jo del Sant Cugat no me'n refio res, és capaç de guanyar, és capaç de perdre el més amb l'equip que pitjor està i és capaç de guanyar el millor.
Sí.
Doncs, no i a més la Fundació Leti Vilafranca a mi doncs, me fa generar una gran confiança, no? Per això que encara queda molt, però jo el millor és això, no? que el Sitges està allà, que ja pràcticament té a la butxaca la promoció i que depèn de guanyar la Fundació Leti Vilafranca. Guanyar la Fundació Leti Vilafranca dona aquest passet.
Quin és una miqueta l'escenari que se li obre ara al Sitges? Doncs com dèiem, aquest dissabte rep la Fundació Leti Vilafranca, que ahir es va desfer per la mínima 1-0 a la Penya Jove, i ho dèiem i ho repetirem, eh? Una victòria ja els assegura matemàticament la promoció, faltarien encara 3 jornades i no aquest el que ens deia el Manel, ho escoltaran després, és que si aquest dissabte s'aconsegueix el gran objectiu que és assegurar-se aquesta segona posició, home, l'equip haurà de continuar sent competitiu en les 3 últimes jornades, el que no permetrà al míster és que l'equip es deixi anar, perquè clar, saps que tens encara 3 jornades però tindràs 2 partits que seran els claus.
Sí.
Clar, si tu et deixes anar durant 3 partits, després has de retrobar el to competitiu a les dues finals que tindràs de la promoció.
Sí.
Per tant, hem de ser competitius des d'ara i fins al 2 de juny. I després a la promoció ja ficar tota la resta.
Sí, el Sitges té que seguir la mateixa línia. El Sitges doncs, ha tingut el seu petit subtrac ara i no penso que ha sigut subtrac perquè perdre el camp del Sant Mauro no és un subtrac.
No.
Potser l'empat de la Granada li va fer una miqueta mal. Però jo veig que el Sitges molt motivat i els jugadors molt endollats i a més un Sitges que posa molta intensitat. La prova la va ser el dissabte en tota la... en tot en contra. No? Perquè de fet jugar a les 7 de la tarda
sí, ni l'hora era la més indicada, tot i que bé, al final saps que has d'anar a jugar l'hora que sigui i has d'intentar guanyar. Saps també que tens un camp de terra, que el rival et serà molt incòmode,
molt.
Tot i que el Fàtima va tenir les seves opcions, eh?
Sí,
un parell de situacions perilloses al pal, però el Sitges va picar pedra, eh? com dèiem, i va obtenir 3 punts molt macos.
Sí,
molt ben treballats, un Sitges que tenia baixes però importants, no hi era Sergio Jiménez. Rubén Cortés, per exemple, va començar a la banqueta, és a dir, tu d'entrada et quedes sense les teves dues bandes atacants.
Clar, i en un camp com el de Fàtima, de terra, que si no compten amb les bandes... Però a mi me va agradar molt el nou escenari que vaig veure del Christian, de l'Almela, a mi me va agradar molt l'Almela,
va acabar fos,
una feina molt important, molt interessant,
es va esfondrar,
va portar moltes coses a l'equip i clar, es va notar moltíssim, com també me va agradar, vull dir, l'entrada d'aquest jugador juvenil,
en Johnny. Sí.
Doncs,
el gran protagonista de la segona acció que fa arribar el 0-2.
Clar, i ja no perquè marqués el gol, perquè donés el servei del gol, va estar a punt de marcar-lo ell, perquè ell iniciés aquesta jugada, no. Perquè va ser valent, un nano tan jove, sortir en aquell escenari, el que s'estava jugant als Sitges... Sí.
D'entrada no és el millor escenari, perquè dius...
què pot
estàs
passar
guanyant 0-1...
Aquí me foten una puntada...
Sí, al camp de terra, vull dir, la cosa...
I el doncs, nano va sortir molt valent, el nano sabia el que tenia que fer i va portar moltes coses a l'equip i en els minuts que va estar doncs va portar l'inici d'un gol que el Jax va marcar el 2-0 la tranquil·litat, no? Me va agradar tot això, com me va agradar molt l'Adri Alonso, com me va agradar... Jo penso que ell està fent una sensacional temporada, el Quique.
El Quique va fer un partit immens.
És un líder, és un jugador allà al mig del camp doncs que remena les idees com vol i és un molt bon jugador pels Sitges.
Un partit complicat, ho dèiem, el Fàtima va tenir dues ocasions clares, enviant sengles pilotes al pal, tot i que el Sitges també en va tenir, però no va ser fins al minut 41 quan Adri Alonso posava el 0-1. Anàvem passant els minuts, Toni, i el 0-2 no arribava. El Sitges ho intentava, va tenir ocasions, algunes d'elles prou clares, però hi havia un porter, el del Fàtima en aquest cas,
el millor,
que va fer 3 o 4 intervencions de molt de mèrit, de molt de mèrit. Va ser el millor jugador del conjunt igualadí.
Sí, un porter que estava molt acertat, que lo va aturar dos o tres pilotes, sobretot a la primera part, que hagués significat 3 gols pels Sitges, i a la segona part també va tenir la seva estirada. Per mi m'ha agradat molt, va ser el millor del Fàtima, sense cap mena de dubtes, i va ser la dificultat que va tenir els Sitges, perquè posar-li una pilota dintre aquest porter...
Va costar 10 i ajuda. Sortosament al 83 una molt bona acció, una bona jugada per l'esquerra del juvenil Johnny va permetre a Carlos Jax pràcticament a porta buida fer el 0-2, la sentència i 3 punts en un partit, repetim, doncs, en què es va haver de treballar i molt per sumar-los davant un conjunt que certament té molt difícil la permanència. Toni, aquest Fàtima no deixa de ser un conjunt doncs, que hi posa molt... Molta voluntat,
sí,
molt d'amor propi i poca cosa més.
Poca cosa més. De fet, ja aquest equip ja té certificat el seu descens i tindrà que treballar per la propera temporada perquè doncs, ja és un equip que pràcticament, tot i que no és el 100%, però pràcticament ha perdut categoria.
Ja es pot donar per descendit. Novetats a la banqueta dels Sitges,
el porter.
El Sitges s'ha incorporat a un nou porter, en Roger Cabezas, un jove porter, ve de l'Hospitalet.
Que té bona pinta, bona planta, perquè és un xicot alt.
Bé, bàsicament perquè el José Luis doncs, està allò lesionat i, clar, evidentment, tu no te la pots jugar quan més et fa falta, amb un porter només, amb l'Adrián en aquest cas.
Sí, i ja tens aquest xicot fins a final de temporada, després ja parlaran a veure si continua la temporada venent amb els Sitges, i és un porter de futur, i a més és un porter que, segons Manel Rodríguez, pot ser un molt bon porter pels Sitges.
Sí, doncs Roger Cabezas, que va ser una de les principals novetats a la banqueta de la Unió Esportiva Sitges, i bé, aquesta victòria per 0-2 davant un Fàtima que, com dèiem també ara fa uns momentets, té el descens pràcticament a tocar. Parlàvem amb Manel Rodríguez després d'aquesta victòria, plantejàvem bé, ja els possibles escenaris de cara al que resta de temporada, i el que deia Manel, compte, primer hem de jugar aquí amb la fundació, hem d'acabar la temporada, hem de ser competitius fins al final, que ningú s'adormi, i després ja parlarem de la promoció.
Bueno, un pica pedra, però jo estic molt, molt content de l'equip. No ha sigut fàcil,
No.
Molt complicat, i ells t'ho diuen que no són equips que et sorprenen perquè no són coixos, no són gens coixos. I, bueno, jo penso que han controlat el partit molt bé, i així tot, han tingut un parell d'ocasions molt clares ells per poder fer algun gol, tot i que nosaltres també hem tingut dos o tres molt clares per poder fer algun més, però, bueno, al final del 0-2 jo penso que sí que és veritat que fa justícia al que s'ha vist, però també és veritat que demostra que ha sigut un partit molt difícil.
De molta exigència física, sobretot, també, no?
Sí, tinc els jugadors molt tocats, molt cansats, és normal, el camp està molt dur i la situació del camp és la que és, i nosaltres no estem acostumats i estem a la jornada ja que estem i passa factura, és evident.
Són d'aquells partits, ho diu el tòpic, Manel, que s'ha de venir aquí i guanyar.
Sí, però jo sóc d'aquest tòpic, per exemple, quan vam anar a Montserrat, va ser un partit més lleig, aquí el camp és més petit, el terreny està molt pitjor que aquest, però jo penso que avui l'equip... no ha rifat una pilota, i quan l'hem rifat l'hem fallat, perquè no toca, no en sabem massa, i hem intentat jugar tot el que hem pogut, ens ha costat per arribar a dalt, perquè ells acumulaven molta gent a darrere i ens esperaven a darrere, però quan hem arribat sempre en criteri i amb molt de perill.
Amb el 0-1, no? Tots patíem una miqueta perquè, clar, ells ja, com es diu, de perdidos al río i han començat a tirar cap endavant i en qualsevol acció podia arribar a l'empat. Però bé, l'entrada del Johnny li ha donat també més entrada per banda i així ha arribat al segon.
Sí, hem provat primer amb el Ruben i després amb el Johnny i una mica ha donat resultat.
El nano està valent.
Sí, un nen juvenil molt bo, ja sabem que té una qualitat. Aquest és dels juvenils que tenim senyalats, passa que... Bueno, potser això li vindrà bé per motivar-se i entrenar més i estar més ficat dintre del futbol, perquè a vegades a aquests nens els costa una mica mentalitzar-se, però és un bon jugador, molt bon jugador.
Avui tenies algunes baixes també importants, com el Sergio...
Bueno, avui hem vingut aquí en quadro, perquè el Sergio no ha vingut, el Gorka no ha vingut, el Rubén Cortés no ha entrenat en tota la setmana perquè ha estat fora per feina i ha estat tota la setmana sense venir a entrenar. Bueno, avui... No hi havia al camp, no hi havia gaire cosa més.
Heu fitxat un porter també.
He fitxat el Roger, un porter.
El José no pot jugar més.
Bueno, de moment no pot jugar. I el José, el problema que té és que necessita un mes per posar-se bé. Fins quan pugui jugar, no sé si estarà per jugar. I estarà com ha estat. Pues el dia de Sant Mauro el treus i a la que despeja una pilota es trenca. I així no podem anar, i més quan sabem que jugaràs una promoció dintre de 4 dies i si te vol, i les coses hem de tindre-les una mica previstes.
Ho dèiem al principi, Manel, cada cop queda menys, sembla que l'objectiu està més a prop.
Home, la victòria d'avui, junt amb la derrota de l'Odena, deixa l'Odena descartat. Jo penso que amb 11 punts, quedant a 12 en joc, és impossible. Que ens agafin, sumant un punt ja no ens agafarien.
La setmana que ve es podria assegurar ja el segon lloc.
I bé, tenim el rival directe, i no sé demà el Vilafranca què farà, però és igual, perquè el tenim la setmana que ve. Si la setmana que ve empatant, pràcticament, també, perquè quedarien 9 punts i els tindríem a 8.
Sí.
I reben ells a Sant Mauro a casa, vull dir que... Bueno, sembla ser... No puguem dir hasta que ho tinguem lligat i dir ben lligat, no direm que ho tenim, però sembla ser que és molt fàcil que aquest any tindrem un premi molt maco, que és la promoció.
No acabem d'entendre què li ha passat l'Odena, clar, des de la distància no ho podem saber, però tots pensàvem que seria el gran rival per lluitar per aquesta segona posició i ha tingut 3 derrotes seguides a casa.
T'ho explico fàcil, jo vaig estar veient l'Odena la setmana passada, l'Odena no està jugant malament, ni té baixes, ni res, eh? Jo vaig veure el partit l'altra setmana i, bueno, doncs perquè està jugant amb equips que s'ho estan jugant tot, com nosaltres avui, perquè el Fàtima avui l'única opció, l'última opció que tenia era guanyar-nos avui, com... I aquests equips ara mateix són els que et poden guanyar. L'Odena tenia 3 partits a casa seguits, però curiosament contra 3 equips que s'estan jugant al descens.
Clar.
I semblava que es tenia que guanyar els 9 punts i no n'ha fet ni un. I no n'ha fet ni un perquè els rivals han anat allà a cara de perro i jo et dic que l'Odena la setmana passada va perdre un partit d'una manera un pèl injusta, perquè la noia sí que és veritat que va tindre 3 i les va ficar dintre, però ells van tindre 7 o 8 i van fer 2. No és que l'Odena, perquè a més ha fitxat un nano que tenia jo al Vilafranca molt bo, un xaval al Rubén, vull dir, l'Odena no és que hi tira la tovallola, el que passa que costa molt, és que nosaltres la ratxa que estem portant de victòries aquesta segona volta té molta mèrit, costa molt guanyar els partits, moltíssim, i avui s'ha vist contra el colista la feinada que has tingut i no hi ha cap partit fàcil, i clar, potser si et toquen equips de la meitat de la taula que no se juguen res, doncs bueno, pots trobar-los una mica relaxats, però jugues amb la noia ara, que s'ho està jugant tot, jugues amb el Fàtima, jugues amb el Capellades, jugues amb el Ruy de Villas, jugues amb aquests equips, i aquests equips ara mateix, l'últim tren que tenen és aquest, i aquesta és una mica la realitat. I a l'Odena, bueno, doncs, jo almenys el partit que vaig veure no van tindre sort, i això és un joc, i la sort també té un paper fonamental, i si no tens sort o no estàs encertat o aquella jugada en vez d'entrar no entra i al revés quan la tenen els altres t'entren, doncs canvia els partits.
És el que passa, que parlàvem de l'Odena perquè tenia 3 partits consecutius parlant del calendari a casa. És que ha perdut la promoció a casa perquè ha perdut els 3 partits a casa, Manel, que això no és molt normal, tot i que els altres rivals se la juguin tot.
Ja, l'Odena venia de guanyar... L'Odena, l'últim partit que va jugar fora, va guanyar 2-5 al camp de Sant Sadurní.
I ja no guanya cap més.
Potser és un equip que es troba més còmode jugant fora de casa. A casa els equips es tanquen, li busquen les contres, ells són un equip a darrere un pèl lent, i jo vaig veure, ja et dic, jo puc parlar del dia de la noia, el 8 aquell de la noia els va destrossar a la contra, els va fer 3 gols, i ells van fer 2 i van tindre el quart, el van tindre 3 vegades. Bueno, no van tindre sort i van perdre el partit. Però era un partit que el podien haver guanyat i els hagués donat un cop de moral molt fort. També hem de dir una cosa, a hores d'ara l'Oden està tocat moralment, també.
Clar.
I això també els afecta. I jo imagino que l'Oden avui, si el Rodríguez li ha fet un gol, els han aparegut tots els dimonis. I és futbol. No, és que, aviam, és igual la categoria a la que juguis. Guanyar, jo els dic als meus jugadors, guanyar tants punts és molt complicat. Estem veient el Sant Mauro. El Sant Mauro, perquè va fer una primera volta escandalosa, però és que el Sant Mauro està patint moltíssim. Avui ha guanyat 1-2 i m'han dit que a l'últim minut li han donat un gol al Montserrat completament legal. I està jugant una altra vegada més amb un equip que s'està jugant tot i que ho donaran tot per guanyar-te. I que és igual, que ja ells ja han perdut el respecte. A la primera volta pots pensar els Sitges de Sant Mauro. Ara ja no tenen res a perdre. Tot el que no guanyin ara ja no ho guanyaran.
Uh-huh. Manel, si tu va a Contequena, ja falten 6 partits perquè acabi la temporada, eh?
Bueno, esperem que quedin 6. Jo continuo pensant que s'han de sumar almenys 6 punts més per estar ben tranquil·lets. I la setmana que ve tenim un partit molt xulo, independentment de que ens juguem més o menys, que ens juguem molt, perquè ells encara, si demà guanyen, tindran alguna opció, guanyen-nos a nosaltres. Serà un partit molt maco, no? La Franca és una mica que juga bé a pilota, nosaltres també. Jo penso que tindrem un partit molt, molt apanyadet per disfrutar. I torno a repetir, tal com han anat els resultats aquesta setmana, doncs, de 3 resultats, 2 ens favoreixen molt. Llavors, bueno, hem d'intentar no fallar. I després tindrem 3 més. Vull dir que tots els partits... Com dèiem abans, o com dèiem fa uns dies, el nostre calendari en aquest sentit no és fàcil perquè tots els equips estan jugant alguna cosa. Perquè Vilafranca, si té una mínima opció, la tenim contra nosaltres. L'altra setmana anem a Òdena, que bueno, l'Òdena veurem com arriba, a lo millor arribem allà i ja no tenen ninguna opció, però després el Sant Cugat, que el Sant Cugat avui ha perdut. S'ha fotut un altre cop a baix. Això, que si la setmana que ve són capaços de guanyar el Vilafranca, doncs ho tenim assegurat, i llavors els 3 últims partits hem d'intentar buscar una motivació, que jo crec que la motivació és no deixar escapar el Sant Mauro, per si sonés la grossa i fallés, perquè també el que hem de pensar és en arribar a la promoció competint. No podem arribar a la promoció jugant partits amistosos, perquè això no ens convé, no? Per tant, bueno, si guanyem el Vilafranca serà un resultat molt important, perquè no deixarem escapar el Sant Mauro i anirem a per ells, aviam què passa, no? Perquè hem de buscar una motivació especial per acabar la temporada i per arribar a la promoció al 100%. I després hem de pensar també que hem de sumar tots els punts que puguem, perquè tampoc sabem què pot passar amb el millor segon. Potser el millor segon puguem ser nosaltres. Matemàticament encara també és possible. I si no, hem de buscar la posició del millor tercer, o sigui, del millor segon, el segon millor segon, perquè aquesta opció aquest any també pot donar l'ascens. O sigui que hem d'intentar mirar totes les opcions i sumar el màxim de punts. Hem de motivar-nos al màxim per sumar cada setmana tots els que puguem i perquè l'equip competeixi com avui. Jugarem millor o pitjor, però hem d'estar vius, hem d'estar posats al partit, hem de viure cada setmana el que ens podem trobar a la promoció, perquè no sabem on ens trobarem.
T'ho volia preguntar, i amb això acabem, Manel. Has començat a mirar possibles rivals, ni que sigui allò per curiositat?
No ho faré fins que... Aviam, no et diré que n'hem repassat una mica com estan les classificacions, però no ho faré fins que matemàticament siguem segons. Vull dir, no em semblaria just ni per nosaltres ni per rivals. Penso que hem de respectar tothom molt. I al fin i al cap...
Ni que sigui mirar-ho, vull dir, tampoc.
Sí, no, mirar-ho sí, però és que si n'hi ha... Pensa que si n'hi ha 7 equips que poden fer la promoció, és molt complicat anar a veure els 7.
Sí,
és pràcticament impossible. Però...
No deia ni que com a mínim allò mirar aquí.
El que sí que és veritat és que anirem mirant a partir de que nosaltres veiem cada setmana que ho tenim més clar, no? Uh-huh. Està clar, però jo penso que hem de acabar-ho d'aclarir i a partir d'aquí, doncs... Hem de centrar-se al grup, hem de veure com... Avui, jo penso que avui s'han donat coses molt positives. I, bueno, està dintre de l'equip, ho sap, no? Però L'equip ha jugat gent que no és habitual. El partit de l'Almela per mi ha sigut impecable. Espectacular. El Carlos, la primera part, ha estat una mica menys d'això, però la segona part ha sigut...
El Guille és esplèndid.
El Guille ha fet un treball increïble. L'Adri, cada vegada que toca una pilota, la sensació de perill és terrible. Avui l'Adri ha vingut a buscar pilotes al mig del camp, que li costa una mica, i és una sorella que tinc amb ell, i cada vegada ho fa millor. Bueno, hem de recuperar la millor forma del Cortés. Aquesta setmana, com dic, no ha pogut entrenar i se li ha notat molt. I veure bé amb el Sergio si pot acabar a un bon nivell també, que també és un jugador important per nosaltres. Vull dir que hem de recuperar una miqueta, i avui jo he recuperat una miqueta les sensacions de serietat, de donar a viure el que realment ens estem jugant, perquè l'últim partit de Montserrat sí que és veritat que vam guanyar, ja vaig dir en aquell moment que havíem recuperat una miqueta la confiança mental, i avui s'ha vist que l'equip ha tornat una miqueta a competir al màxim nivell. Després faràs millor partit o pitjor, perquè això ja no depèn només de nosaltres, depèn del rival. Avui el terreny de joc també condicionava molt, però sí que és veritat que l'equip, després d'un petit diríem clot, doncs ara torna a anar amunt, i és una miqueta el que jo esperava, no? També és veritat que hem apretat una miqueta les clavijes amb alguns jugadors i el tema entrenaments, perquè hem de pensar que tots hem d'estar al màxim. I també hem de pensar que hi ha alguns jugadors claus que estan molt tocats, com és el cas del Quique i el Carlos, i que aquests també és veritat que ens podrien haver un parell de setmanes de repòs perquè es poguessin recuperar al 100%.
Algunes de les reflexions prou interessants que ens deixava Manel Rodríguez. Ens podríem quedar bàsicament amb allò que deia que s'ha d'arribar competint al màxim a la promoció, no ens podem deixar anar. Podria aquí haver una motivació extra, i aquesta motivació extra seria intentar assetjar el Sant Mauro, per si el Sant Mauro fa una mica el tonto i es deixa algun puntet. I l'opció aquesta que plantejava ell de ser el segon millor segon. Per tant, Toni, són possibles escenaris que cal tenir en compte. I aquesta última reflexió que feia de jugadors que estan arribant justets a nivell físic, cas de Quique, Aranda i Carlos Jacques, que, home, si l'equip s'assegura la promoció d'aquest proper cap de setmana, podríem descansar una miqueta el següent partit o l'altre, no ho sé.
Sí, però depèn molt...
Et permetrà gestionar una miqueta la plantilla, tot i que, clar, tampoc tens massa on agafar-te, perquè hi ha jugadors tocats, jugadors amb problemes físics, i, clar, no tens massa on triar.
No, i a més, depèn de com estigui la situació, no? Si tu arribes a la promoció i guanyant a la Fundació Atlètic Vilafranca i veus que encara n'hi ha opcions de lluitar per al primer lloc i fins i tot per ser millor segon, perquè, escolta, pot ser, doncs lluitarà fins al final. I clar, tu no pots comptar...
El millor segon, hores d'ara, em sembla, ho dic de memòria, és el Joventut 25 de setembre,
sí,
el
sí,
conjunt
sí.
de Rubí.
Sí, ho tenia bastant bé.
Sí, em sembla que...
Tenia 7 punts
7
més.
7 o 8 punts
sí,
més
sí.
Que
el Sitges.
Que el Sitges.
Sí,
per
sí.
tant... es perfila com a millor segon al conjunt del Joventut 25 de setembre, però...
El que passa és que n'hi ha un altre. Segons la conversació, les paraules del Manel, encara pot veure un altre pel mig, un escenari més, que puguis entrar a jugar, a pujar directament. Doncs fins i tot ser el millor tercer, algo així, ha dit el Manel.
Sí, sí, no, ser el segon millor segon.
El segon millor, correcte.
El segon millor segon.
Millor segon. Que pot ser.
Pot ser.
Que pot ser. Doncs clar, tu tens que lluitar fins a l'últim moment, pot ser el segon millor segon, i pots pujar directament.
Sí, sí. En qualsevol cas, són possibles escenaris que es plantegen, i a partir, doncs, una miqueta dels números que té hores d'ara el Sitges, aquests 67 punts, i repetim, dissabte, amb un bon equip, amb un bon rival, un rival que juga a futbol i que vindrà aquí, Toni, a apurar les seves opcions.
Sí.
El conjunt de l'Atzarà vindrà aquí a guanyar i a no donar el Baràs a Torça.
Sí, és un equip molt complicat. Potser és l'equip que menys m'agrada a mi tenir-lo de rival. No m'agrada gens perquè és un equip que si juga malament doncs acaba guanyant, com va passar el dia que va jugar amb els Sitges, no va jugar bé i va guanyar. I en canvi si juga bé doncs tens que tu ser molt superior doncs per a guanyar-lo.
Una cosa que deia el Manel, dels quatre rivals que et queden, tots estan jugant alguna coseta. No sé si la setmana que ve amb el camp de l'Òdena, l'Òdena ja definitivament haurà dit adeu, però fixa't, el que dèiem, la Fundació Leti Vilafranca, que vindrà aquí a intentar guanyar i, per tant, a no perdre el tren de la promoció. Després vas a Oden, el que dèiem, et vindrà aquí un Sant Cugat, que s'està jugant també el no perdre categoria, i acabaràs a Ribes.
I compta amb el Ribes.
Jornada que passa, jornada que em fa més por. Clar. Jo crec que el Sitges ja allà ja arribarà amb els deures fets, però i el Ribes?
Sí, per això compta amb el Ribes, que el Ribes no sé si arribarà amb els deures fets.
Per això.
No ho sé, perquè cada vegada dona un pas endavant i tres a darrere, no? No ho sé, el Ribes no ho tindrà... me dona la sensació que estarà lluitant fins a l'últim moment.
Sí, fins a l'últim instant, Clar, això té pinta que el Ribes fins a l'última jornada no tingui assegurada la permanència,
Sí, té pinta d'això.
Compte.
Té pinta d'això perquè...
Doncs, una situació delicada per als ribetans.
I compte que el Ribes encara té que jugar també amb la penya jove, amb el que dius jo, perquè clar, estem parlant de derbis. No ho té fàcil el Ribes, i per això que el mateix arriba al Sitges, que ja pràcticament que no es juga res, perquè clar, si el Sitges doncs ja no és el millor segon, si ja no pot aspirar a l'ascens directe i té assegurada la promoció, potser ja doncs...
Tampoc es jugava res les Roquetes la temporada passada i va guanyar.
I va guanyar, sí. Però clar, és que... és que el Roquet arriba és com si fos un sugerense Sitges.
Sí.
És una rivalitat molt forta.
Bastant accentuada en aquest cas. I derbi va haver ahir a la tarda, Toni, al Municipal d'Aiguadols. N'hem fet una miqueta de prèvia del que va passar ahir a Aiguadols. El base Vilanova va ser millor.
Sí.
Aquest seria el resum. Va ser millor, es va endur la victòria gràcies a l'1-4 final. Millor a nivell de tot. A nivell d'esperit competitiu, a nivell de futbol, en fi,
sí.
Ocasions...
Sí, jo penso que el Barça Vilanova va donar dos passes endavant que no el va donar el Sobrense. A més, el Barça Vilanova va tenir la intensitat que no va tenir el Sobrense. I el Barça Vilanova doncs, va saber doncs, jugar ofensivament que no ho va fer el Sobrense. El Sobrense va tenir dues ocasions, una va ser el gol del Jordi Muñoz, de falta, i l'altra va ser la passada aquesta del Jordi Muñoz.
Sí. Javi Sanz. Va tenir el 2-1, l'empat a un... Vull dir, quan va arribar aquesta ocasió, el marcador era d'empat a un, i el Javi Sanz va tenir una molt clara que va enviar als núvols, que hagués pogut superar, ho comentava, ho escoltaran el Josu, que probablement fas aquest gol...
La millor la decoració és una altra,
la decoració podria haver estat una altra, però en qualsevol cas el Vilanova va fer un molt bon partit, va anar al descans amb un 1-3, dos gols de David Carrasco, al central.
El central. Compte amb aquest jugador, molt bon jugador.
I l'1-3 que feia Juan Maluque, ex del Sobrense, precisament.
Sí.
En una acció que...
Va fer internacional Juan Maluque.
La teníem estudiada, sabíem que el Juanma fa aquesta jugada i precisament et fa el gol a través de la seva jugada clàssica, però en qualsevol cas el Vilanova que deixava ja molt coll amunt el partit per al Sobrense amb l'1-3 al descans. I a la segona part doncs más de lo mismo.
Sí. I va tenir opcions
petit per recital, diguem-ho així, d'Àlex Morillas.
És que va estar molt inspirat.
Que va fer algunes jugades sensacionals.
Molt bones.
Li va donar el toc de brillantor. De fet, l'1-4 és una jugada seva que culmina l'Abel.
Sí. L'Abel va posar l'1-4, però...
Va estar molt encertat en la creació, amb el joc.
Però no va estar encertat amb el gol.
Li va faltar el gol.
Allà tenia els pals, un travesser i dos pals, doncs van privar que el Morillas, doncs, que l'Àlex marqués ahir. De tota manera, me quedo molt amb l'anticipació als defensors, que això diu alguna cosa d'Àlex Morilla. Quan un delanter, a més un Nales, que no és un jugador que sigui molt hàbil, que és pesadet s'anticipa a los defensors és perquè los defensors doncs, no estan per la feina.
Sens dubte, Ivan no va ser el sobrense de les millors èpoques, dels millors temps, i bé, porta ja dues derrotes consecutives, el 3-1 que encaixa al camp de l'Autonenc, ahir l'1-4, i com dèiem, de cara a la setmana que ve o aquest proper diumenge, Toni, s'ha de recuperar una miqueta aquest to, aquest esperit competitiu, perquè vas al camp del Sant Sadurní Atlètic, que és un equip que...
És un camp gran, eh?
Sí, i està amb 35 punts, el sí. Sant Sadurní Atlètic anirà per totes, eh?
I a més, des que va canviar l'entrenador, és un equip diferent, que sí, està sí. fent la seva competició, i és un equip perillós al seu camp, eh? Mm-hmm. No és fàcil de guanyar-lo al seu camp, eh?
Mm-hmm. En fi, doncs, 1-4, victòria del base Vilanova amb ahir al municipal de Guadols, i evidentment la valoració que podia fer el míster del Sobrense no era gens positiva. Li dèiem... un bon base Vilanova i ell deia
amb un dolent Sobrense. Base Vilanova no te'l puc valorar perquè avui ha fet un bon partit, però jo no sé si és la línia que segueix o és irregular, no ho sé, no el segueixo massa. Llavors jo haig de valorar el meu equip, i el meu equip ha fet un partit de suspens, diguéssim.
I potser ha faltat aquell esperit competitiu que tu parlaves darrerament, no? I que entenem que costa en les actuals circumstàncies.
Sí, absolutament. Ells l'han tingut, nosaltres no. És la principal diferència. Ells anaven al 100% i nosaltres pues, bueno, anàvem al 30% per dir alguna cosa, eh? Per dir 30, per dir alguna cosa, no dir 20. I clar, així és impossible guanyar un partit. És impossible. Bueno, hem tingut així, aquell intent, hem empatat... Bueno, hem estat allà una estona, però al final... No, avui bueno, pues no hem sabut motivar la gent i no hem entrat al partit en cap moment. Ells han estat a un nivell superior d'intensitat i així ha sigut. Perquè si tu valores els tres primers gols són de risa, són de fer riure. Primer és un córner que perdem la marca, el segon és una pujada del central... Del central, eh? Sí, és. I el tercer és l'Àlex Pérez, que deixa el partit momentàniament perquè té mal al cap, que li han donat una pilotada, i el Juanma ens fa la jugada que sempre fa i que ho sabien que faria. Llavors, bueno, poses a valorar i dius, sí, el Vilanova, la Fundació ha tingut molta més intensitat, però els errors són molt greus per part nostra, que no haurien de ser tan fàcils els gols. Bueno, l'últim gol ja és com qui diu, anecdòtic, perquè bueno, estem com qui diu, ja, bueno, venuts. No, crec que en aquell moment ja no estaven ni creient en que podíem remuntar. Bueno, això és el que ens ha faltat.
I encara bo, perquè ells han fet 3 o 4 ocasions al pal.
Bueno, encara bo, també ha ficat quasi totes, eh? Bueno, han ficat quasi tot el que han tingut 6-7 ocasions, han ficat 4. Bueno, jo crec que el percentatge és bastant bo. Nosaltres hem tingut 2 o 3, hem fet una només. Bueno, jo me'n recordo amb l'1-1 una molt clara del Javi, sí. Molt clara, davant del porter, un remat l'ha tirat al bar.
Però poca cosa més.
Bueno, però és que aquí canvia el partit si fas el 2-1, eh? És que clar, és que sempre estan en el mateix. En aquell moment s'ha decidit el partit, nosaltres no hem sabut ni hem estat en cap moment, i allà s'ha demostrat, i ells han estat en tot moment i punt, i s'han emportat 3 punts molt merescudament, i no hi ha res a dir.
Parlaves d'aquestes situacions del central d'ells que ha pujat, que són errors a les marques, errors també de concentració, clar que entenc que és difícil de gestionar, no? quan l'equip doncs no està massa per la labor.
Jo no sé si està per la labor o no està per la labor. Jo sé que el que fa el Juanma ho hem parlat, jo sé que el que fa el Morillas, que fa moltes coses, però les hem parlat, jo sé que el que fa el Sabrià ho hem parlat, sé que el que fan els seus defenses ho havien parlat, per on havia de sortir la pilota, per on no havia de sortir, i el tercer gol ha sortit per la banda que no havia de sortir la pilota. Jo és l'únic que sé. No sé si ells han estat per la labor o no. Crec que és un problema de que estem mig de vacances, sincerament, eh? Sí. Avui... Avui m'ha donat la sensació, i és un problema greu, perquè, clar, no hem sabut motivar aquests jugadors. Jo pensava que encara no, però sí, bueno, veient el partit d'Ordonenc i seguint el d'avui, bueno, podem dir que o hi ha una reacció molt bona aquesta setmana o si no, no sé,
queda un maset de competició, com aquell que diu.
Sí, bueno, queden 4 partits. Bueno, doncs donar la cara i intentar, ja et dic, intentar revertir-ho. No sé si fent canvis o... Potser sí, potser és l'hora de fer canvis i donar oportunitat a la gent que no ha jugat. Igual té ganes de fer-ho. No ho sé, no ho sé. Ara, permeteu-me, és en calent i clar, no ho sé. No ho sé si el problema és de concentració, el problema és de que no tenim confiança, el problema és nostre, no ho sé. Igual el problema és nostre. Pot ser, també.
Ho dic perquè ara el que us queda, parlo així molt de memòria, és amb rivals que sí que estan jugant alguna cosa. Bueno, setmana que ve, Sant Sadurní Atlètic. Crec que l'últim partit aquí amb el Riudebitlles.
Capellas no jugarà res quan vingui aquí. A la noia no sé si es jugarà o no, és la penúltima jornada, i el Riudebitlles estarà salvat quan vingui aquí. El Sant Sadurní sí. Sant Sadurní sí que és un partit complicat, perquè ells se juguen baixar. La resta depèn dels resultats. Igual estan salvats o igual estan baixats.
Home,
no,
la noia juga molt, eh?
La noia només quedaran 6 punts, Toni, quan això, i ara mateix, però, ara mateix està 8. Està 8 de la salvació.
Que porta 2 victòries.
3, 3, 3.
Doncs, i això... Bueno,
per això t'ho dic, però és que queden 2 setmanes. Ja, no ho sé, és que... No m'interessa la noia ara mateix. M'interessa el Sobrense i intentar revertir això i que ens adorni, pues, donem una bona imatge, no demano més, una bona imatge.
Ara potser és el que li fa falta a l'equip, no? Creiem que l'equip, pues, si fa unes quantes setmanes, recordes, Josu, parlàvem de que l'equip, ostres, teníem aquella sensació que arribava en un bon estat, arran de la golejada a Ribes, del 4-1 que li feu aquí a les Roquetes. Tots creiem que el Sobrense podia tenir un bon final de temporada i...
Bé, el Sobrense és un Sobrense, està sent un Sobrense irregular ara mateix, bueno, que el dia que tots tiren al mateix sentit, pues bueno, et poden sortir les coses, el dia de Ribes, el dia de les Roquetes, el dia de la Granada no vam estar malament a estones, bueno, el dia de l'Ortonet vam començar molt bé, però hi ha un moment que no sé si és que no creiem en les indicacions que donem des de la banqueta o no ho sé, o és que se'ns ha acabat la gasolina en un moment del partit, però hi ha un moment del partit que canvien les coses. Això és obvi. O sigui, i si us pareu a pensar en els errors, són errors molt, molt, molt puntuals. O sigui, el primer córner d'avui és un control del Lloey, que el té la pilota el Lloey i està totalment sol i la tira a córner. Córner gol. El segon, ho torno a dir, és que torno a dir, o sigui, és el central que puja tocant la pilota, fent parets amb els seus companys i arriba sol davant del porter. I el tercer ja és la repera, o sigui, l'Àlex li dona una pilotada i bueno, en comptes de seguir, para i juguem amb un menys. Pugen i es fan el gol, clar. Aquests errors, pues bueno, pues...
Clar, si tens un equip al davant que està molt pesat,
amb un equip que està intens, que vol guanyar, que vol demostrar que és millor que el Sobrense, pues és normal que et penalitzin i molt, i nosaltres pues, aquests errors no els podem permetre, i els permetem. És el que té tenir un equip tan jove, eh? Mm-hmm. Això també, també ho dic, eh? Això amb un equip amb 10 veterans al camp no passa. Però bueno.
Com hem dit moltes vegades, ni es jugava res al Sobrense ni es jugava res al Barça Vilanova, tot i que el Barça Vilanova té un problema molt gran que potser l'any que ve ni jugarà. Doncs, però semblava, sobre el terreny de joc, que jugava els 3 punts ells, perquè el Sobrense, la intensitat que he vist jo...
Sí, bueno, és el que li he dit al Pitu, que la intensitat del Vilanova ha sigut superior a la nostra i jo no sé si el Vilanova continuarà l'any que ve, no continuarà, això no t'ho puc dir jo.
No, t'ho dic jo.
No continuarà. Bueno, bueno, però jo crec que els xavals...
I tot
xavals...
no hi continuar, imagina el que jugaven avui, eh?
No, perquè els xavals volen demostrar que poden jugar en aquesta categoria o potser volen demostrar que volen jugar en categories superiors, no ho sé, és que no ho sé, no sé què dir-te. Jo et puc dir que el Sobrense no ha estat al nivell i ja està. I crec que a partir d'aquí hem de fer un pensament tots.
Última, Josu, l'objectiu de cara a la setmana que veu deia fer una estona, no? Intentar recuperar el nivell, no? Ara que parlàvem de nivell i intentar fer un bon partit al camp del Sant Sadurní Atlètic.
Sí, no, i jo estic segur que el farem, eh?
Després guanyaràs, perdràs o empataràs, però una miqueta millorar la imatge.
Si us pareu, pensar sempre que hem tingut una o dues ensopegades bones, després ha sortit el caràcter del Subers. El caràcter mai ha estat mort, eh? O sigui, sempre ha estat allà... Bueno, ha sigut, vam començar molt bé, després vam tenir una ratxa negativa, després vam pujar, després vam ratxar... Hem pujat i ara estem un altre cop... Som un equip irregular.
Això es diu irregularitat.
Bueno, però és el que us deia al novembre, desembre, quan em preguntava el Sobrense serà un equip de promoció, serà un equip d'ascens, i jo us deia, freneu. Per què? Perquè jo sóc el que visc cada dia al vestidor i el que crec que al Sobrense pues, li faltava molt com li faltava per competir amb els equips de dalt, perquè és un equip molt jove, és un equip que s'està fent i és un equip que necessita... d'aquestes errades. Necessita d'aquestes errades per aprendre. Vosaltres ja veureu com jugadors com el Joey no tornaran a cometre l'errada de fer un control quan no ha de fer un control. Ja veureu com jugadors que no han de fer determinades coses no les faran, perquè cometent errades, que han comès tothom, pues millores. I avui ha sigut una prova. El que passa és que normalment el futbol et perdona alguna cosa, de vegades et perdona, bueno, però avui ha sigut molt cruel, avui tots els errors, gols. Bueno, pot passar, òbviament. Però ja veureu com la setmana que ve sortirem a Sant Sadurní, que és un camp gran, sortirem a Sant Sadurní i els hi farem algun susto i aquella gent es juga molt. I bueno, i nosaltres amb això també podem jugar. Bueno, nosaltres perdem o guanyem, ningú... Bueno, ningú ens dirà res i setens quedarem. Si no va molt malament la cosa, pues, setens, 600, 800, allà estarem. Bueno, amb això també hem de jugar, amb els contraris.
Molt bé, doncs, l'objectiu, com deia el Josu, recuperar una miqueta aquest esperit competitiu en aquestes quatre últimes jornades. D'entrada ara has d'anar a Sant Sadurní, camp gran, un equip que encara no té la permanència assegurada, per tant tindràs, Toni, al davant un rival que s'exposarà.
Sí.
I el Sobrense pot jugar precisament amb això. Una miqueta és l'escenari que plantejàvem fa dues setmanes quan l'equip havia d'anar a Sant Llorenç d'Hortons. Sabies que al davant tenies un equip que havia d'arriscar, que havia d'exposar, i al final, bé, la cosa no va sortir bé, però ara ens trobem més o menys amb la mateixa situació.
Sí, va començar bé, lo de Sant Joan d'Hortons,
sí.
I va acabar malament.
Malament,
esperem que en aquest partit comenci bé,
I acabi bé, sí, i acabi millor.
Perquè jo penso que, doncs, tal com juga el Sant Sadurní, o com pot jugar al seu camp, li pot anar molt bé al Sobrense per fer el seu joc. I crec que el Sobrense és superior al Sant Sadurní i té que guanyar. Però, doncs, és això, no? Que te surti bé, com la primera part del dia de Sant Joan d'Hortons, i que acabis la feina bé i puguis sumar els tres.
I en qualsevol cas, reflexions del tipus, necessitem de cometre aquestes errades per aprendre.
Sí.
I el que deia el míster, i que ens ha recordat sempre, és som un equip molt jove, no estem en disposició aquesta temporada d'estar lluitant-li l'ascens als equips de dalt. L'any que ve Déu dirà, no sabem què passarà, però en qualsevol cas ell sempre ha basat el seu discurs en això, no? En dir que és un equip que encara li queda recorregut en aquest sentit i que necessita que li donguin alguns palets per aprendre.
Sí, el que passa és que la competició és molt llarga i jo penso que Pals ja se l'ha donat, i crec que, jo penso per mi, que jo sí. Ho vaig dir al principi, doncs que el Sobrense perd una gran oportunitat aquest any. Jo ja no dic de jugar a la promoció ni de pujar directa, però de quedar entre els primers, perquè tenia un equip per quedar entre els primers. Que després la competició doncs, no ha sortit com un esperava, d'acord, però jo crec que el recorregut doncs també t'ha portat coses positives, però penso que ha estat que molt irregular.
Sí, el resum seria aquest. Estem parlant d'un Sobrense aquesta temporada d'un equip irregular, i de fet el Josu ho ha dit també molts cops. Hem estat un equip irregular i precisament la Lliga el que t'exigeix és regularitat, tot el contrari. Però en fi, en qualsevol cas... final de temporada ja serà moment de fer els balanços oportuns. Tanquem, com diem sempre, carpeta futbolística, entrem ja a la recta final de programa, bàsquet i hoquei. Okay. I si parlem de bàsquet, evidentment hem de recordar amb aquesta contundent victòria del sènior masculí del bàsquet de Sitges, que es va imposar dissabte a la tarda aquí al pavelló de Pinsbens, 98-64. Una nova pallissa dels homes de Fermín Sánchez, un partit que van controlar de principi a fi. Només cal donar un cop d'ull als parcials dels quatre períodes: 22-13 el primer, 27-16 el segon, el que et permet marxar al descans amb un avantatge ja de més 20, 49-29, el tercer encara dominat per un 23-17 i el quart i definitiu 26-18. Com a màxims anotadors, destaquem els 19 punts de l'Edu Piñero i els 18 que va fer Mauro Pérez, o també des del punt de vista anotador, els 4 triples que va fer Xavi Sabater, per un total de 14 punts. En fi, partit sense massa història, el del passat dissabte aquí al pavelló de Pinsbens, davant un club esportiu Vilanova que haurà de lluitar encara una jornada més per mantenir la categoria, per evitar jugar el play-off de descens. Aquesta és, podríem dir, la lectura positiva d'un equip que està a una única jornada d'acabar aquesta fase prèvia. Recordem que el proper dissabte el bàsquet Sitges visitarà la pista d'un club bàsquet Morell, almenys així ho diuen els resultats, vingut a menys, i hi ha un marcador que a mi especialment em crida l'atenció, i és la derrota que precisament encaixa el Morell a la pista del Viladecans Sant Gabriel. Va perdre el Morell, atenció, 52-39, només 39 punts. Estem parlant d'una molt baixa anotació, el que demostra que el Morell en aquestes últimes jornades, o almenys quan ha hagut d'esforçar-se més, doncs ha flaquejat. Tant és així que el conjunt tarragoní ja ha perdut la segona posició en favor del bàsquet La Palma, que va guanyar en aquesta penúltima jornada d'una forma contundent. Li va fer un 105-66 al club bàsquet Nou Esplugues. En qualsevol cas, com dèiem, el bàsquet de Sitges visitarà aquest proper dissabte la pista del Morell, s'acabarà la fase prèvia i s'haurà de preparar ja aquesta fase final. Com ens en recordava fa unes 3 setmanes en Fermín Sánchez, l'equip ja està preparant aquesta fase final que jugaran aquí al pavelló de Pinsbens el cap de setmana de l'1 i el 2 de juny. Aquesta podríem dir que és la part positiva d'un cap de setmana que en matèria de bàsquet també ens feia fixar-nos en el partit que va jugar el sènior femení dissabte a la tarda a la pista del Sant Feliu, del Barça B. Vaja, van perdre finalment les noies d'Òscar Quesada per 66-51, derrota d'aquests 15 punts. Aquí ho parlàvem precisament el passat divendres amb una de les seves jugadores, amb l'Alba López, que s'havien de produir dues coses: primer, la victòria del femení a Sant Feliu, i la victòria també que el bàsquet Ribes li donés un cop de mà. Bé, es van complir una de les dues premisses, la victòria del Ribes amb el Martorell, però, repetim, les noies del bàsquet de Sitges no van poder amb el Sant Feliu i van perdre per aquests 15 punts, 66-51. Falten dues jornades, aquest proper cap de setmana el bàsquet de Sitges descansa, acabarà la temporada jugant a la pista del Sant Vicenç, per tant, opcions ja zero per aconseguir la segona plaça, la que et permet promocionar per repujar de categoria. També va perdre l'equip Sots 21 aquest passat dissabte, 43-70 a la pista del Lluïsos de Gràcia, un Sots 21 que, bé, des de fa uns quants dies es va assegurar ja les fases en categoria Sots 21. I en hoquei patins no tenim precisament bones notícies, perquè, Toni, la derrota del Club Patí Sitges aquest passat dissabte, 4-6 amb el Montbui, el condemna ja definitivament.
Sí, sí, ho tenia complicat, però tenia que guanyar-lo tot. Clar, si arribes i perds...
Un partit en què, segons ens diuen, l'equip en cap moment es va veure que tenia opcions davant un Montbui que ja es va adelantar amb un 0-2, acaba la primera part amb un empat a 2, per tant, tot obert, però les sensacions no eren potser les més bones. Al final, el Montbui, sense fer un partit extraordinari, li va poder guanyar el partit, aquest 4-6, que deixa, repetim, el Club Patí Sitges ja sense opcions, a manca de dues jornades.
Sí, li va passar una miqueta com quan va venir el líder, el Vilafranca, doncs que el Sitges volia però no podia.
Jo penso, perdona, Toni, és una opinió molt personal, que la derrota que fa mal és la d'Amposta.
Sí, el que passa... Sí,
perquè tu venies de guanyar precisament el derbi amb el Vilanova, d'un gran ambient, de recuperar una miqueta la il·lusió, i vas en posta i falles.
Sí, però...
Després sí que ve el Vilafranca, aquí pots perdre, perquè és el líder indiscutible i l'equip que millor ho ha fet.
Jo crec que la derrota d'Amposta és la que fa...
Sí, però si te fixes, la primera volta vas fallar a Vilanova.
Clar, evidentment, si fas la mirada enrere...
Aquesta segona volta, doncs, has fallat a Amposta. Doncs els equips que sobre el paper eren equips que tu podies guanyar, els vas guanyar. El que passa que quan ja te ve un rival, doncs... Que és rival...
Sí, sí, amb cara i ulls.
Què passa? Que doncs acabes perdent, no? I és el que l'ha patat als Sitges. De fet, aquí es va veure que davant del Vilafranca, el Vilafranca era superior als Sitges i que per això va guanyar. I ara el Montbui el mateix, un equip que sense fer un gran partit se portava la victòria, una victòria que amb ell encara li dona doncs, més ales per pujar directament, per ser el segon equip que pugi, i doncs el Sitges per...
Sí, sí, doncs, opcions.
Realment, moltes opcions.
Sí, sí.
I que se sap la data ja del partit, eh?
Ah.
Dimarts, a les 9 del vespre, llista blava...
Demà? De estem parlant demà?
Demà. Demà a les 9 del vespre.
Demà, doncs, a les 9, aquí al pavelló... Club Petit Sitges, Lleida Llista, el famós partit de la primera volta del mes d'octubre. Ja té dia i hora. Per tant, demà, aquí al pavelló, aquest Club Petit Sitges, Lleida Llista. Bé.
Arriba tard.
Sí, arriba tard.
Arriba tard.
Arriba tard. Arriba tard. El Montbui, que assegura aquesta segona posició, però compta perquè el Lleida del Picat va guanyar per 5-8 a la pista del Casal Espluga. I compta el Club Petit Vilanova, que es col·loca quart amb 54 punts, eh?
Sí, 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 sí.
Petit Vilanova, que va guanyar 4-10 a Cambrils i que també té les seves opcions en aquestes dues últimes jornades que falten, recordem, més enllà del partit que recordava ara el Toni de demà amb el Lleida Llista, el Club Petit Sitges ha de viatjar aquest cap de setmana
a Lleida del Picat.
Lleida del Picat,
sí, sí.
I acabarà aquí amb el Valls.
Amb el Valls, sí, sí. De tota manera, jo penso que els que tenen més opcions per a pujar són el Montbui
i el Lleida
del Picat.
Sí, sí, entre aquests dos probablement, però no descartem el Vilanova, eh?
No, està allà.
No, està allà,
està
eh?
Allà, està allà, està allà.
Sí que té 3 punts menys,
però està allà.
Però de moment té les opcions, matemàticament encara és possible. Molt bé, doncs, amb hoquei acabem. I bé, ens hauria agradat doncs, que, per exemple, el partit de demà fos més decisiu del que serà.
Sí,
perquè sí. Si el guanyes 51 punts estaràs a 6 encara de...
Sí, sí, no, sumes...
Hauries d'esperar que el Montbui perdés els dos partits i ni així.
I anar a Lleida Picat a guanyar i
s'ha acabat.
S'ha acabat. Jo diria que sí.
I el programa també s'ha acabat, Toni.
Molt bé.
Gràcies, una setmana més i a vostès moltíssimes gràcies de nou per la seva confiança. Ens retrobarem dimecres a la tertúlia Pilotes Fora a partir també de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé, adeu-siau.